Bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, sabadellencs. Benvinguts una setmana més a L'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la ciutat, dels principals muntatges que estan a Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de la cartellera cinematogràfica, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i de moltes altres coses. Com sempre, comencem el programa agraint la bona feina de tot el nostre equip, un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli i Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i també en Roger Benet, i el programa d'avui el condueix Carlota Gorgori. Feia dies que parlàvem de les nominacions del Teatre Català als Premis Max i avui volem felicitar els guardonats. Primer començarem felicitant el Tricicle pel Premi PAC Max d'Honor per la seva llarga i exitosa trajectòria. El Guillem Albà i a tota la gent del Raval de l'Òpera de la Gata Perduda pel premi a millor espectacle musical o líric. A tot l'equip del Petit Príncep pel premi Aplaudiment del Públic després de més de 10 anys als escenaris. A Pere Arquilloé pel premi a millor actor, a l'Àlia Iguader pel premi a millor intèrpret de dansa i a la Laura Clos pel premi a millor disseny d'il·luminació. Enhorabona a tots pel reconeixement. I abans de començar a la matèria del programa, m'agradaria remarcar una entrevista que ha sortit de l'actriu Àngels Gunyalons al diari Ara després d'estrenar el musical L'alegria que passa al Teatre Poliorama. L'Àngels diu una frase que crec que l'hauríem d'anar repetint perquè se'ns està oblidant. Ser actriu no vol dir ser model. Recordem i reivindiquem la pressió estètica que cau sobre la dona que es dedica a la interpretació, per tenir un cos normatiu, una pell sense imperfeccions i una edat que no passi dels 50. Doncs senyors, això no és la vida, i el teatre ha de representar i explicar la vida que tenim al carrer. No posem més pressió estètica de la que encara ens posem a nosaltres mateixes i fem de l'art, el teatre, l'espai on poder veure reflectits tots els cossos, totes les persones i totes les edats. Després d'això, ara sí, arrenquem el programa.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
A la secció de la platea indiscreta farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la Júlia Stals. Obriu les agendes. Parlarem amb Mariona Ribas i Jaume Madaula sobre l'espectacle que estrenen aquest cap de setmana al Teatre Principal. Feliç perquè t'estimo. També parlarem amb la Mireia Fernández i Iria Coromines d'Engruna Teatre sobre l'espectacle que es podrà veure a la sala el diumenge 7 de maig dins el cor del món. Tindrem un duel de musicals amb els germans Quero, on parlarem dels musicals més còmics en honor al Dia de l'Humor. Dels musicals, aquells musicals que ens fan gaudir amb un somriure a la cara. I per acabar, Teatre de Franc, amb la nostra experta espectadora Elvira Franc comentant tres propostes. Te casaràs en Barcelona, al Teatre Gaudí, Buo a la Sala Beckett i Hashtag Brossa a l'Espai Brossa. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Doncs és moment d'obrir les agendes. Repassem que hi tenim a la cartellera local setmanal. Aquesta informació ens la porta setmana rere setmana la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Molt bé, tenim la cartellera ben plena aquest cap de setmana?
Prou plena. Al principi pensava que no, però després s'ha anat omplint i m'he posat contenta, la veritat.
Perfecte, doncs va, amb què comencem?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell el Gran Showman. Divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Pels afortunats que vulguin entrades, que corrin a buscar-les, que em sembla que s'exhaureixen ràpid.
Correu, perquè a veure si prorroguen. Ens van dir a l'anem d'estrena que potser sí, però encara han de confirmar. A l'Estruc representaran Jueves Absurdos, que és demà, dijous 27 d'abril, a les 9 del vespre.
Perfecte. Amb què seguim?
A l'Espai Àgora interpretaran el Festival de Curtmetratges Còmics de Sabadell, el Parapacurts, aquest divendres a les 8 del vespre, i també interpretaran Històries de Cabaret, dissabte a les 7 de la tarda.
Molt bé, i cap on ens traslladem?
A la Faràndula, que mostraran Il Trovatore, divendres a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Pels fans i de l'òpera, doncs que vagin cap a la Faràndula aquest cap de setmana.
I tant.
Què més?
La companyia Mariona estrenarà Sant Jordi amb Sant Joan dissabte i diumenge a 6:15 del vespre.
Molt bé. Alguna cosa més?
Al Teatre Principal defensaran Feliç perquè t'estimo aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
I en aquest programa podrem sentir l'entrevista d'aquest espectacle. Alguna cosa més?
Això és tot.
Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Moltes
tenim
coses.
Teatre,
tenim teatre per tot el cap de setmana.
Agendes.
Exacte. És el moment de desmuntar el muntatge fake de la setmana passada.
Sí, la setmana passada dèiem que la companyia Rosada representava una cita per Sant Jordi.
I qui va tenir cita per Sant Jordi, doncs ja la va tenir, però el teatre no.
Exacte. Bueno. Era ben fake, però bé, aquí deixem una idea per l'any vinent.
Exacte, com sempre. I on podem trobar tota aquesta informació, Júlia?
Doncs a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs fem-hi una ullada i ens apuntem les propostes a l'agenda. Moltes gràcies, Júlia.
Bona setmana.
Que vagi bé.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. Wake and assemble, wake and assemble. L'entrevista.
Feliç perquè t'estimo. Un espectacle creat per la companyia Ilús Teatre és una dramatúrgia construïda a partir dels sonets de William Shakespeare. Un espectacle dirigit per Jordi Fiter i interpretat pels actors sabadellencs Mariona Ribas, Jaume Madaula, Pep Muñoz i Marta Tricuera, acompanyats per músics que també han estat presents en la trajectòria de la companyia Ilús Teatre. Aquest espectacle el podrem veure els dies 29 i 30 d'abril al Teatre Principal de Sabadell. Per parlar d'aquest muntatge tenim amb nosaltres a l'actriu Mariona Ribas a l'estudi. Bon vespre, Mariona.
Bon vespre.
Els espectadors que vinguin aquest cap de setmana a escoltar les paraules del gran mestre Shakespeare a través de les vostres veus i cossos, amb quin tipus d'espectacle es trobaran?
Es trobaran amb un espectacle creat per la ment privilegiada de Jordi Fiter, que també ha fet la traducció d'aquests sonets. Es trobaran amb 30 sonets agrupats per temes i es trobaran amb un espectacle pensat no només per deleitar la bellesa a través dels versos, no només la paraula, com podria ser qualsevol recital de poesia que s'hagi fet abans amb música, i es trobaran amb un espectacle creat per deleitar més d'un sentit, no? Una bellesa també que a través dels ulls, a través de la ment, no? On el moviment corporal acompanya les emocions que intentem transmetre a través de la paraula i es trobaran amb una música indirecta que els anirà directa a l'ànima i una escenografia també molt visual, un vestuari molt pensat per fer bueno, no vull donar moltes pistes, que tampoc no res de l'altre món, però sí que està pensat, és un híbrid entre la roba, no?, el que recorda els temps de Shakespeare amb una roba més contemporània, amb una cosa més urbana d'avui en dia, no? I també jo crec que això és també és el text, no? És l'essència, no? Les paraules de William Shakespeare, però el Jordi ha fet una traducció que no és farragosa, que no és costosa de comprendre. Llavors jo crec que també té molt aquesta part contemporània de la paraula. És un llenguatge pensat, exquisit, però a la vegada assequible, no?
Perfecte, doncs a tots aquests aspectes al llarg de l'entrevista anirem desgranant algunes coses més sense fer massa spoilers, perquè també ho volem veure.
Exacte.
I volem sorprendre'ns d'alguna manera.
Deixem-nos sorprendre.
Exacte,
sí.
Però estem a 2 dies escassos de l'estrena,
sí,
de l'espectacle. Suposo que a dia d'avui està tot a punt.
Està
com
tot
va
a
això?
Punt.
Us falta l'escenari, us falta el teatre,
no,
i el públic.
És a dir, avui mateix ja hem entrat a l'escenari, no? Avui, i clar, hem pogut fer la conjunció, que és aquella, és la setmana màgica, no? Jo em posava en el xat de dir la setmana màgica perquè és la setmana on tots els equips ens trobem, no? Ens trobem l'escenografia ja feta per Francesc Bonsfills, ja feta, construïda in situ. Ens trobem amb l'element del teatre, aquest petit liceu que tenim aquí a Sabadell, aquest entorn que sense menysprear ni molt menys la sala d'assaig, però no té res a veure, t'omple ja directament i ja et posiciona en un altre lloc. La música en directe, no?, de l'Oriol Pedrós a la guitarra elèctrica i la Carolina ai, me n'oblido sempre el cognom, ho sento, disculpa'm. Carolina Bartomeu al violoncel i la veu meravellosa i privilegiada de la Marina Prades, no? Llavors hem dotat hem fet el primer contacte de tot plegat i només fa que sumar i que créixer. I tot el que hem estat pensant i treballant a la sala d'assaig juntament amb el Jordi, crec que...
Comença, no?, a veure's...
Sí, comença a pujar el suflé.
Exacte.
Sempre aquest moment de conjunció és màgic, és veritat.
Com dèiem, Ilús Teatre és una companyia amb un gran pes literari en els seus espectacles i Shakespeare ha estat present en alguns dels seus espectacles de la companyia, però en aquest cas, a diferència dels altres, es teatralitza a més de recitar-lo. Com ha estat aquest treball? Creieu que l'acció acompanya i facilita la paraula?
Totalment. És a dir, la paraula, com he dit, al ser una traducció molt, molt assequible i molt, amb un llenguatge molt comprensible, no? Jo crec que ja hi és, no? Però sí, totalment, perquè fem una petita gran escenificació i el treball de coses. O sigui, ha sigut un procés molt bonic, ha sigut un procés molt, en què s'ha creat una dinàmica de treball entre direcció i nosaltres molt... molt participativa. El Jordi ha escoltat les nostres propostes, si n'hi ha hagut, que hagin sorgit de nosaltres, si sumaven, sí, perquè clar, ell té l'obra al cap, llavors nosaltres hem d'anar endevinant una miqueta el que ell vol, també conforme va veient el nostre treball.
Es va conformant també la proposta.
Exacte, o de cop ha canviat d'opinió en algunes coses, de cop hem incorporat, no? I si algú ha tingut una proposta, es prova, es valora, i si aporta bé, i si no és adequada, sense cap mena de problema, es descarta i en busquem una altra, així com el Jordi també a vegades ens ha demandat, no? De dir, ostres, provem això, vull això, no? Et ve amb un vídeo i et diu, vull això, a nivell de cos, no? I dius, ah, molt bé, doncs vinga. I t'arremangues, no? I ho provem. I fins als últims dies, això... Perquè, clar, ell és perfeccionista, és exigent i s'ha trobat també amb quatre elements bastant perfeccionistes i bastant exigents. I llavors encara, dia d'avui, alguna coseta encara...
Bueno, i segur que quan es posi dalt de l'escenari per primera vegada... Bueno, es detectaran
de dissabte a diumenge coses, segur que clar. Es van canviar 50 coses i alguns...
I no hi ha, potser no hi haurà
potser
temps
no ens atrevirem,
per tot,
no? Potser sí o potser no. Però la veritat és que ha sigut un procés molt bonic, clar, evidentment amb una base com William Shakespeare, que vi, no? I no, és això, la posta en escena, la música, el moviment corporal, jo crec que suma i suma i suma. I ajuda, no només a través de l'oïda, sinó potser a través... d'aquesta connexió tan directa que fa la música a l'ànima, que va directa, i a través dels ulls, no?, del sentit de la vista, fa que tot sigui comprensible i que tot tingui sentit. No? Més enllà d'estar pendent, no és cerebral només, no és només d'estar pendent, de no perdre'm una...
No és només comprendre el vers, exacte, la rima, la paraula, sinó que tot l'altre t'ajudi almenys a connectar amb l'emoció o el context que...
Anem a per les
moment.
Ànimes dels espectadors. Exacte. Anem a per elles. Anem,
i qui li arribi amb la paraula, li arribarà amb la paraula, qui no amb la música,
exacte,
qui no amb la imatge i si no amb tot.
Exacte.
No?
Bueno, el que li arribi amb tot ja sortirà d'allà
amb una catarsi feta per dins.
Una catarsi amorosa o no sabem què sortirà d'allà. Vull dir, més, estrenar aquest espectacle una setmana després de Sant Jordi en plena primavera i amb aquest títol jo crec que...
Hormones a la platea, eh?
Bueno, cuidado, que la gent no vingui amb unes expectatives.
Bueno, cadascú que vingui
amb el que
tingui.
A veure què ens trobarem a la postfunció de diumenge. Misteri.
El clàssic, un dels grans del teatre, William Shakespeare, gairebé quatre segles després, continua als escenaris de tot el territori, cada any propostes i propostes i propostes de tot el món, i continua en vigència. Per què aquesta eternitat?
Molt fàcil. És a dir, més enllà de la bellesa de les seves paraules, William Shakespeare posa en el context històric passions humanes. Humanes de l'ésser humà. No de l'ésser humà de l'edat mitjana, de l'ésser humà universal, no? Posa paraules a la traïció, posa paraules a l'amor, al desamor, a la mort, a la bellesa, a l'ambició. I això és inherent a l'ésser humà, del segle que sigui, no? És a vegades fa por fins i tot agafar un sonet i dir, hosti, és que això m'interpel·la a mi d'una manera, ens interpel·la a tots, no? Hi ha hagut moments que ens hem trobat i dient, ostres, que això... I jo crec que aquesta és la immortalitat de William Shakespeare, que va saber tractar els temes de l'ànima de l'ésser humà social, no? I individual. Llavors són reflexions, sonets, els sonets poden ser dirigits a una altra persona, molts ho són, no? Ell els va escriure a una altra persona, però molts et poden convidar a una reflexió, no? I poden ser dits des de la individualitat, com en una conversa amb tu mateix. Però per mi William Shakespeare és immortal per això, perquè fins que existeixi, o sigui, mentre existeixi l'ésser humà, existiran les passions humanes bàsiques amb tota la grandiositat de la paraula. No bàsic en el sentit negatiu, no?
Exacte.
Com simples, no, bàsiques, no?
Ara, tampoc que a vegades es parla de Shakespeare com aquest etern, no? I que parla dels temes, evidentment, inherents a l'ésser humà, però que al final crec que el seu geni també va ser saber-ho passar amb una paraula.
Totalment.
Que a dia d'avui la paraula igualment continua sent colpidora.
Totalment.
Aquí. I sobretot, jo crec que Shakespeare és un autor que vas estimant a mesura que vas sentint, a mesura que vas llegint, i a mesura que vas... que algú te'l fa teu.
Comprendre.
Exacte.
Shakespeare és un amor a primera vista que s'acaba convertint en l'amor de la teva vida.
Exacte.
És a dir... no? Et pots enamorar primerament d'una obra potser molt més popular, molt més, pots entrar-hi per Romeu i Julieta, com acabem entrant tots i molts dels grans estudiants de teatre d'aquest país o d'aquest món, i vas descobrint i vols més i més i més. A mi m'agradaria haver vist molt més de Shakespeare i doncs, no he pogut, no? Però és no parar, és el que dius tu. O sigui, comences i vinga, i vinga, i vas aquí, i ara sonets, no? I ara no sé què, i vinga, i ara una obra, i ara un Ricard III, i ara un no sé què, i un Macbeth, i un... és que no es pot parar. Però és això, la paraula, tu has dit, és que no es pot dir millor. És a dir, l'ànima i la paraula, no? Per dir una cosa tan senzilla com t'estimo, bueno, et fa un sonet, no? I vinga, aquestes poesies, aquestes metàfores, aquestes comparacions, els elements de la natura constantment allà navegant, no? I és meravellós. Jo, i també vull transmetre a la gent que es pensi, no? Que sonets, William Shakespeare, uf, no entendré res. No, parlem d'emocions, parlem d'una paraula dita per tothom. O sigui, no és per res elitista, no? Hi ha molta gent que diu, uf, això potser no... No, jo què sé, igual sí, algú pot pensar, jo és que sento William Shakespeare i ja estic allà, ja em falta temps, no? Però no s'ha acabat de dir el nom i ja hi soc. Però que a més és això, com està acompanyat de tot, per res, és un recital complex, la traducció és molt planera en el millor dels sentits, eh? Perquè és molt difícil
fer una traducció fidel també a la paraula i a la rima de Shakespeare,
i a l'ànima,
a la vegada a l'ànima, a l'emoció que transmet i al públic que tens davant contextualitzant-ho. Quina feinada.
I ho és, perquè comentava l'altre dia amb el Jordi en una entrevista que jo recordo quan vaig rebre el llibre i vaig dir, uf, és que jo això...
com ho farem?
És que jo això no m'ho puc aprendre. I ell va dir, a poc a poc, que no us atabali, no? Una mica tots estàvem una mica en la mateixa.
Clar.
I va dir, nois, això com ho fotrem? Perquè és que jo, això de memòria, no? Perquè el recital en pergamina, va dir, no, en faristol, bueno, és una cosa que hi ha una feina darrere, eh?
Però tens la seguretat,
clar, que
el recolzament...
fer un vistasso, no?
Clar.
I clar, quan és de memòria, que a més et permet fer moltes més coses, no? A nivell d'escenari i de cos i de tot, que és meravellós. Però clar, jo vaig dir, això com ho farem? A poc a poc, i realment hi ha un punt que hi connectes i ja està, i el tens a dins. I el podries estar recitant tot el dia perquè te'l saps, perquè l'entens, perquè et connecta. I quan comprens l'emoció o les emocions, quan comprens el viatge emocional de la paraula, a més la rima et va a favor.
Clar.
Perquè és no, és que això havia
sembla
de,
difícil,
això
no, a primera vista, però dius, és que clar, al final són pistes que
exacte.
Et serveixen per memoritzar.
T'estàs autodonant pistes tota l'estona, no? I dius, no, és que això de rima amb això, per tant, no és aquella paraula, sinó que és l'altra, no? I, home, cadascú té la seva tècnica de memorització, però és això, és t'ajuda, et va a favor. I això deia el Jordi, jo pensava, no pot ser, jo anava mirant i pensava aquests versos, i sí.
Que bonic.
Sí.
Quan deies que al final Shakespeare és a vegades el seu propi nom és una barrera en els seus espectacles per alguna part
podria
de la societat.
Podria ser-ho, sí, es pot entendre.
Jo crec que en el dia d'avui a vegades ens falta. Crec que també ve una mica lligat amb l'educació que tenim sobre els grans clàssics, com es transmet a vegades des de la societat que sembla que la gent que no formi part de, no, del gran món del teatre, de ser, quedi apartada. I m'ha recordat a un curs que vaig fer amb la Rosa Gàmiz, que es dedica a apropar els clàssics clàssics als més petits i deien és que al final quan trobes la manera, i ella ho fa amb Playmobils, no?
Que
i
fort,
quan trobes la manera de fer
veure
Ricard
això.
III amb Playmobil, els nens queden embaladits.
Clar.
Perquè és una història de guerrers, no? Vull dir, de coses que commouen des dels més petits i ens commouen als més grans.
I
és trobar la manera.
Jo vaig tenir la sort d'estar a l'Institut Narcisa Freixas fent una classe i vaig portar Shakespeare i vaig portar Romeo i Julieta, no? Clar, o sigui, és la, i més en cursos on estan en plena adolescència i estan començant a comprendre, i, bueno, igual no, perquè no ho sé. Sí, llavors, però, no, i crec que és important també parlar d'això. I, evidentment, per això, perquè és així.
Exacte.
El que passa que la paraula clàssic moltes vegades està associada a
l'avorriment.
Avorriment, no? Antic. Me'n recordo una que em va dir, és que esto es muy antiguo. Dic, bueno, és antiguo. A veure, anem a desgranar.
Clar, en el moment que es va
l'amor
escriure...
L'amor és antic. Potser és que això ja em preocupa que els adolescents diguin que l'amor és antic. Però bé, això és un altre debat. Un altre... Però sí, saps? I queda lluny. I no. És apropar, no? Contes,
clar.
No? Per exemple, els contes.
Sí, sí.
És que són contes. És que Somni d'una nit d'estiu...
És
bueno,
un
a part de que és un flipe, que dius que s'han fumat aquí, però bueno, però és un conte d'aventures i de màgia.
Exacte.
I ara unes gotetes, i ara un no sé què, i és un joc, no? És un joc.
Sí, sí. Com deies, els sonets estan agrupats amb diferents temes principals que suposo que ajuden a construir la dramatúrgia de l'espectacle. Ens fas un petit esment d'alguns dels temes?
No sabria si... no sé si estic autoritzada, però
ai,
bé, Jordi,
pista,
perdona'm.
Pista.
Bé, com va confessar ell mateix en una entrevista el dilluns passat, no, és veritat, comença, per exemple, l'espectacle, no?, amb... Ell explica que, perquè ell els ha traduït tots, els 154, nosaltres en tenim 30, i ell, el primer apartat, és a dir, no és cap secret, naveguem entre els temes com poden ser l'amor, el desamor, la traïció, la gelosia, la mort, la bellesa, no? I per exemple, ell diu que els primers 17, si no ho dic malament, i si no, Jordi, perdona'm, parlen de la bellesa, del valor de la bellesa, i de com aquesta bellesa no es pot perdre, no? Hi ha no sé quants sonets, bueno, 17 en aquest cas, segons el Jordi, que segur que ho sap millor que jo, que estan dedicats a parlar de com perpetrar aquesta bellesa a la Terra a través d'un fill, no? I llavors, arrenquem amb això.
Bueno... Ja és una pista.
Bueno, arrenquem amb un altre monòleg, però
arrenquem
un altre sonet. I qui
conegui Shakespeare, doncs sabrà els temes que acabaran sortint, que són recurrents.
Que són aquests, els temes són aquests que he dit. Ara, com estan agrupats i com...
Deixem-ho pel directe.
Exacte, veniu a descobrir-ho.
I per anar acabant l'entrevista, Sabadell, podrem gaudir 2 dies d'aquest espectacle, tot i que podrien, i suposo que ens agradarien que fossin més.
Ens agradaria que fossin molts més.
I és un espectacle que pot girar, que pot moure's?
Esperem que sí, i tant. Pot moure's. Hauria.
Hauria.
Ha de moure.
Ara.
I tant, sí.
Suposo que, com deies, al final el muntatge de l'escenografia i tot és una cosa que facilitarà, si és possible, que es mogui aquest espectacle.
Sí, segur que es trobarà la manera. Sí, és que jo crec que han girat altres coses, Han girat coses ingirables des de l'imaginari quan estàs com a espectador, i tant.
Sí, i al final la feina que es fa des de la companyia, des de darrere, de mesos... que es quedi en 2 dies.
Ja, això és el que sempre ens passa, però també passa sempre, perquè jo crec que mai, o sigui, hi ha un treball a darrere amb qualsevol muntatge teatral tan bonic, tan intens, tan delicat, no? I et dic, des del meu punt de vista, crec que és un punt de vista compartit per tant com la Marta, el Pep, el Jaume, el Jordi i jo, que hem treballat molt conjuntament, doncs, que clar, que sempre és una pena, però inclús fins i tot fent 6 setmanes d'explotació teatral, que, bueno, crec que
final...
ja van a 5 ara ja, crec que ja han reduït a 5, mai en tens prou, perquè a més cada funció és diferent, cada dia és diferent, el públic és diferent, tu ets diferent, la teva ànima està en un lloc diferent, tot i que evidentment la feina de l'actor és sobreposar-se l'ànima pròpia per entrar en l'ànima del personatge, no? Però tot i així la vius diferent, es creen unes dinàmiques diferents, el teu company està diferent, hi ha dies que es donen unes dinàmiques i unes coses que només perceps tu, evidentment, l'espectador, no? I sí, clar, sí, 2 dies és poc. la veritat.
Bueno, doncs des d'aquí fem una crida als ajuntaments, als teatres...
I confiem també molt en la feina que fa Uiu.
Exacte, i apropem William Shakespeare a tothom qui sigui possible, no només als sabadellencs, que ho farem, però a tothom qui sigui possible. Doncs moltes gràcies, Mariona, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Us enviem molta força aquests dos últims dies i molt encert en aquesta estrena, i personalment ja ens veiem al teatre amb moltes ganes de veure aquest espectacle i sentint-te encara més.
Gràcies.
Ens veiem aviat.
Fins ara, Mònica.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.
El diumenge 7 de maig, a les 6 de la tarda, la companyia Engruna Teatre portarà i estrenarà a la sala l'espectacle Dins el cor del món. Un projecte basat en la novel·la de l'autora mexicana Sabina Berman, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Per parlar de l'espectacle i conèixer-ne la seva història, parlarem amb la seva directora Mireia Fernández i una de les seves protagonistes, Líria Coromines. Bon vespre a totes dues i moltes gràcies per ser aquí.
Bon vespre.
Dins el cor del món, un espectacle que ens parlarà de la relació dels humans amb la natura, de l'autenticitat de cadascú a través de la història de la Karen, la protagonista. Ens podríeu presentar una mica breument l'espectacle i aquest personatge protagonista?
Mira, el protagonista l'interpreta Líria, que precisament la tenim aquí, segur que us pot parlar molt clarament del seu personatge. I la proposta Dins el cor del món és una proposta que, com explicaves, és a partir de la novel·la, i hem volgut una mica el que l'autora, la Sabina Berman, posa en evidència amb aquesta novel·la, és confrontar precisament aquestes dues realitats, no? Una, que és la del món estandarditzat, el de les persones neurotípiques, versus les persones que tenen una mirada diferent respecte al món. I confrontant aquestes dues realitats, al final potser la conclusió que acabes arribant és que potser la visió estandarditzada del món més neurotípic no és potser el que és més conseqüent amb la natura, el que és més conseqüent amb la vida animal, vida humana, el que implica més respecte, més sinceritat, més equilibri, sinó que potser precisament els neurotípics som els que estem més desconnectats i som més autistes, entre cometes, versus el nostre entorn.
Situar aquest, com deies, aquest autisme en una banda on a vegades no l'hem situat i que potser ens hem de començar també a mirar aquesta mirada autista que tenim envers la natura, en aquest cas.
La paraula autisme, no, implica, està molt estigmatitzada i moltes vegades implica, ei, que no m'escoltes, sembles autista. Això té una connotació absolutament negativa pel que significa, una persona autista, i una persona autista el que parla en aquesta novel·la i en aquesta proposta que fem és que potser sí que escolta, i potser escolta fins i tot més que tu, el que passa és que ho fa d'una manera diferent.
Exacte. I la Karen?
Exacte, la Karen precisament és aquest personatge que posa en contrast, que posa veu a aquesta mirada diferent i a viure les coses diferent, a expressar les emocions d'una altra manera, que no vol dir que no tingui emocions, que no les visqui, sinó que les transita d'una altra forma.
I com deia la Mireia, una cosa que m'agrada de l'espectacle, simplement llegint-ne algunes coses, és que durant l'espectacle es destaquen per sobre de les connotacions negatives d'aquest trastorn de l'espectre autista que els neurotípics hem anat associant com a negatiu.
Exacte.
Les coses que fan brillar a la Karen per sobre de la resta i que la fan aconseguir els seus propis èxits. També. Suposo que també és una mica aquest objectiu de la part brillant també d'aquestes persones que no són neurotípiques.
Exacte. I també sense fer d'espoilers, no? Perquè a la Karen li passen moltes coses, a vegades el gran defecte que tenim els neurotípics és que considerem que com més s'aproximin totes les persones a aquesta visió neurotípica, més estàndards es converteixen i més acceptades socialment seran. Però potser aquesta transformació que pretenem fer amb les persones neurodivergents i portar-les, diguem, a una mirada molt més estandarditzada del món, potser el que estem fent precisament és desconnectar-les d'una autenticitat que som els neurotípics que no la tenim, aquesta autenticitat. I això és el que em parla molt la novel·la, no? I per això dic, sense fer d'espoiler, convida aquesta reflexió de dir realment convertint, transformant aquestes neurodivergències en estandardit-en estandardit-zacions de les persones, realment són més felices? Realment estan més preparades per conviure en la societat? O som els neurotípics que potser hem de tenir una mirada diferent vers les persones, vers l'entorn, vers les diferències i deixar de subratllar el que considerem com estàndard?
Ara em feies pensar en un espectacle que vaig veure que era Mare de Sucre, protagonitzat per una persona amb una discapacitat intel·lectual, i una de les frases que ara m'has fet pensar era que no, aquesta paraula en risc d'exclusió social, persones que estan en risc d'exclusió social, i la protagonista parlava que està en risc d'exclusió social en el moment que els neurotípics volen que sigui part d'aquesta estandardització, si no, no ho estaria, no? Una mica aquesta reflexió de que és quan ho volem estandarditzar tot que arriben els conflictes i que potser ens hauríem de fixar més en deixar les coses com són per naturalesa i poder conviure tots plegats i aprendre'n bastant més de les persones neurodivergents també.
Bueno, una de les frases que diu la novel·la i que de fet es diu també a l'espectacle és que només les persones amb capacitats diferents són les úniques que poden fer el món diferent.
Exacte, i deixa de veure la diferència com alguna cosa negativa, sinó una cosa que pot sumar, que ens pot fer apropar més els uns als altres, ens pot donar una mirada diferent, connectar d'una altra forma.
Sí, i a vegades jo crec que ens n'oblidem a vegades això quan parlem de les diferències, que fins i tot les persones neurotípiques són molt diferents entre nosaltres. Aquestes diferències les acceptem, però les que surten d'aquestes estandardizacions ja ens semblen una mica massa complicades de comprendre, no?
De fet, amb tot aquest procés d'investigació, perquè hem destinat molta part del procés a investigar, a documentar-nos, vam anar a l'Associació Asperger de Barcelona, i precisament per desestigmatitzar el que significava doncs, el trastorn de l'espectre autista. No? I veus que parles amb persones i que són tan diferents entre elles com les persones neurotípiques.
Exacte.
Com tots tenim mirades diferents, maneres d'expressar-nos diferents, maneres de comunicar-nos diferent, i no perquè formis part d'una etiqueta, no? que el món normalitzat posem, vol dir que totes aquelles persones es comportaran d'aquella manera. No. És que anar allà va ser... Vull dir, a mi em va caure tot a terra, perquè va ser com... Ostres, hi ha una estigmatització tan bèstia que dius, uau, és que no té res a veure el que m'imaginava amb el que pensava amb el que t'acabes trobant, perquè és que ens falta molta informació.
Per tant, suposo que potser un dels objectius de posar en escena aquesta història és, doncs, aquesta desestigmatització que heu fet vosaltres en el procés de creació, que almenys alguna llavor quedi en el públic que vingui a veure l'espectacle.
Exacte, perquè a la Karen li passen moltes altres coses, i que moltes van relacionades amb el seu creixement personal, amb les seves vivències, amb el que aprèn, amb les situacions que es troba, i sí, el fet de ser de l'espectre fa que ella ho visqui tot d'una altra forma, però el creixement que fa el fa doncs, personal com el faria qualsevol persona.
Jo crec que lo xulo de l'espectacle és veure que precisament la voluntat d'estandarditzar-la amb ella és el que confronta, no? I dius, ostres, la mirada que tenim.
Exacte.
Els neurotípics ens l'hauríem de qüestionar molt, eh? Perquè fent això acabem potser portant a les persones cap a llocs que no haurien d'anar-hi.
I l'altre protagonista de la història, a part de la Karen, és la relació de la societat amb el nostre entorn, amb la natura. Estem vivint moments actuals que jo crec que ens posen davant que hauríem de tenir molt més present aquesta relació que tenim els humans amb la natura. Creieu que vivint aquesta situació actual, aquest moment de sequera, aquest canvi climàtic que ara estem veient reflectat en els nostres dies, farà que l'espectador potser se senti més interpel·lat amb un espectacle que parli d'això? És a dir, la realitat que estem vivint us facilitarà, malgrat la situació que estem vivint, a apropar-nos al públic?
Clar, la dificultat d'aquesta novel·la també era que té moltes capes de lectura. Té molts temes dels quals parla. I un d'ells és aquest. Però no hi posem un especial èmfasi en aquesta cura per la natura, pel canvi climàtic o per tot això, sinó és més perquè la protagonista, que l'Iria ho pot explicar molt bé, té una relació amb la natura diferent. I aquesta relació amb la natura diferent és on ella se sent més lliure, on se sent més autèntica, on senzillament es dedica a existir, a ser, a estar, sense intenció de voler canviar res, sense intenció de... No, és que si tu estàs anivellat en el teu lloc, si tu estàs equilibrat amb tu mateix, automàticament respectaràs el teu entorn, respectaràs els teus companys, respectaràs tota la resta, però has d'estar com en harmonia amb un mateix. I això és el que representa que la protagonista està amb aquesta harmonia i per això respecta a l'entorn.
Suposo que la societat industrialitzada ha anat tallant aquesta harmonia, no? Amb coses que hem imposat i que la Karen segurament per la seva diferència no, a dins dels seus plans mentals, com si diguéssim, no hi entren aquestes imposicions en un altre entorn.
No, i de fet és el que li passa. A mesura que es va intentant estandarditzar i entrar dintre aquestes normes socials, actuar com socialment diem que hem d'actuar, es va allunyant, d'aquest entorn on ella se sent més còmoda, precisament entrant més en el món industrialitzat.
M'agrada la convergència, no? La convivència, que al final jo crec que és la que necessitem, conviure amb la natura, no viure per sobre d'ella, perquè al final la natura sempre tindrà molt més poder que
Exacte.
Nosaltres i ho rebrem encara amb més magnitud. Però m'agrada aquesta... convergència entre relacionar com som interiorment, un món interior amb el món tan exterior i convertir-ho en una cosa positiva de la diferència. Com ha estat aquesta vinculació? Entenc que de la novel·la ja parteix, però com heu treballat aquesta vinculació entre una cosa tan personal com és el món interior d'una persona amb una cosa tan exterior com és la terra, la natura, a nivell escènic, a nivell creatiu? Com ha estat aquesta vinculació?
Bueno, la Karen té una cosa molt màgica i és que ella, quan se sent realment connectada amb ella mateixa, és sota l'aigua, que és on precisament no hi ha el soroll del món extern, on el llenguatge animal és un altre, perquè els peixos no parlen, on la densitat de la matèria, l'aigua, t'obliga a fer uns moviments diferents, t'obliga a et dona també una pressió física, és a dir, que ella, aquesta manera d'estar en la natura i d'estar connectada amb ella mateixa és precisament quan està a l'aigua, quan està en silenci, quan es pot sentir el seu batec del seu cor, la seva pressió a sobre i quan està en harmonia, no?, amb el seu entorn i, en conseqüència, amb ella mateixa.
I aquesta part de l'aigua on totes les, com dèiem, condicions físiques són diferents a nivell escènic, com heu pensat que l'espectador pugui sentir-se una mica, no? Suposo la Karen, aconseguirem sentir-nos, no? Aquest silenci, aquest llenguatge.
Hi ha tot un espai sonor creat al voltant d'això i l'Iria té tota una sèrie de moviments molt bonics i molt plàstics que simbolitzen, doncs, aquesta llibertat a dins de l'aigua. Clar, tot és, al final el teatre són moltes eines, no? Vull dir, ara hi ha uns efectes de llums molt bonics, hi ha un espai sonor creat, hi ha una qualitat de moviment, hi ha unes coreografies, hi ha tota una sèrie de coses que transformen realment l'espai teatral en una immersió, mai millor dita, no? Al fons marí, on realment hi ha aquesta connexió tan autèntica amb la natura i amb ella mateixa.
Exacte, i que quan ella està sota l'aigua està tranquil·la, se sent bé, aleshores tu sí, com a espectador, pots connectar amb el fet de sentir-te bé, sentir-te relaxada, tranquil·la, sense aquestes pressions, aquestes veus que hi poden haver al cap de què hem de fer, que de fet hi ha un altre personatge a l'obra, que és la tieta de la Karen, que representa molt bé aquesta altra mirada, aquesta altra manera de viure, relacionar-se amb el món, on aquestes veus sí, veus, maneres de ser, formalitats, l'atrapen i d'aquesta manera es pot, sí que podem entendre com de bé se sent la cara sota l'aigua.
En algunes ocasions, quan, bueno, en Gruna Teatre és una companyia que majoritàriament ha fet espectacles per públic infantil, i en algunes ocasions, quan es tracta d'espectacles infantils, es creu una estandardització d'aquestes de les que parlàvem. Exacte. És que es basen en l'entreteniment del públic, no? Allà on els nens es poden entretenir una estona veient alguna historieta. Però els vostres espectacles, els espectacles d'en Gruna Teatre, sempre van més enllà amb els missatges. Reivindiqueu un teatre de grans històries pels més petits, també?
És que és l'estigmatització, no? Al final, el teatre és bo independentment de l'edat. I llavors jo crec que qualsevol persona, qualsevol ésser, necessita que les coses tinguin un cert contingut, una certa profunditat. Pots tenir en algun moment un moment d'esbarjo, però almenys jo, Mireia, com concebo quan vaig a veure una pel·lícula, quan vaig al teatre, quan vaig a escoltar un concert, jo vull que allò em modifiqui, em transformi, em colpeixi, em passi alguna cosa, m'emocioni. Llavors, clar, necessitem que les històries que s'expliquen siguin amb la mateixa rigorositat, profunditat, tant si són per grans com per petits. Senzillament, quan són per petits necessites contextualitzar més les coses. Quan són per persones adultes, si tu dius, per exemple, la paraula Asperger, doncs la gent ja pot saber més què és, o un autisme, potser un nen, tu dius Asperger i no sap què és. L'has de contextualitzar, però té la mateixa capacitat d'entendre-ho, i de fet aquí està l'habilitat, en què tu sàpigues explicar-ho amb un llenguatge que pugui entendre tothom.
I fins i tot segurament hi ha un treball més complex creativament per a aquesta contextualització, no?
Clar.
Que suposo que l'equip creatiu que hi ha darrere dels espectacles infantils té aquest doble treball, que és una història rigorosa, amb una qualitat, amb un missatge, amb moments d'esbarjo, acabi arribant a un públic infantil que segurament necessita una contextualització major.
Exacte. Bueno, hi ha un equip enorme, l'Anna Ferriol és una de les actrius, és l'altra actriu que interpreta el paper de tieta i molts altres personatges, però al darrere hi ha un equip enorme, és que del que es veu a l'escenari, a tota la gent que hi ha treballant perquè tot això passi, vull dir, des de l'espai sonor, la música, les llums, l'espai escènic, la producció, vestuari, és que és enorme.
Felicitats a tot l'equip que hi ha darrere,
exacte.
Que a vegades només es veu o no,
sí,
se senten algunes,
sí,
veus, però que la,
sí,
feina és conjunta, i d'aquí, que si no, no aconseguiríem ni les imatges visuals que a vegades dius, ostres, que impactat ha sigut visualment, i no només és feina de la gent que està a l'escenari, que també, sinó de tota la gent,
exacte,
que ha participat en alguna, sí, cosa a l'espectacle. Dins el cor del món, un espectacle que estreneu el 7 de maig a la Sala Sabadell, a la mateixa ciutat on heu estat fent aquest procés de creació, però que començarà a voltar per arreu de Catalunya, entenc. Ja he vist que també sereu presents al Festival Cric de Barcelona,
sí,
aquest juliol.
Correcte.
La gira, com anirà?
Hi ha algunes coses molt guais, però no les podem dir.
Bueno, ho seguirem,
no,
doncs, estarem
dir.
Atents.
Ja us informarem, atents. Però no podreu veure Dins el cor del món, i crec que durant una temporada una mica llarga.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu, oients, reserveu primer el dia 7 de maig a la vostra agenda i estigueu atents al calendari de funcions, com ens deia la Mireia, per veure Dins el cor del món de l'Engruna Teatre per tot Catalunya, per conèixer la història de la Karen, aquesta autenticitat i aquesta diferència posada en positiu. Molta sort a tota la companyia per l'estrena.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arribat al final del programa i, per tant, toca entrar a la secció de Teatre de Franc. Per tant, donem la benvinguda a la nostra espectadora professional ja de teatre, l'Elvira Franc. Bon vespre.
Bon vespre, professional, professional, no?
Bueno, però... sí, sí, home, sí, però... sí, reivindiquem-ho, sí,
sí, sí. Fervent espectadora,
doncs...
això sí, per descomptat.
Perfecte, doncs avui l'Elvira ens parlarà de tres propostes de la capital, com hem avançat al sumari del programa.
Sí.
Parlarem de Te casaràs en Barcelona, una història d'amor i de superació amb diverses mirades que està al Teatre Gaudí. També ens parlarà sobre Búho, un espectacle basat en la cerca interior de la memòria, de la identitat, a la Sala Beckett, i finalment hashtag Brossa, a l'Espai Brossa, un espectacle que s'endinsa en el món i la manera de mirar del poeta.
Exacte.
Per quina començarem?
Comencem per Te casaràs en Barcelona, seguirem l'acte que el mateix...
Ordre que hem fet,
tu,
perfecte,
el mateix acte
doncs.
Que ho has presentat tu, eh?
Doncs som-hi.
Doncs Te casaràs en Barcelona, com deies tu, a la sala petita del Teatre Gaudí, amb dramatúrgia d'Ever Blanchard i la direcció de Maria Clausé, que ells són els que porten justament el teatre.
Va, eh?
Són els que ho porten. El veterà, home de teatre Blanchard, ha escrit aquesta obra on es relata el drama de les persones que travessen el Mediterrani en una pastera esperant una vida millor. Ho hem sentit a parlar
molt. Moltes històries, eh?
Moltes històries, totes molt tràgiques.
I necessàries de sentir.
I necessàries de saber, i tant. Un argument que, en aquest cas, és ficció, però que podria ser real, com hem dit, ja que l'autor del text va decidir escriure el relat quan va llegir la notícia en un diari que en una travessia al mig del mar un pare havia perdut el seu fill de 2 anys durant la tempesta. Hem sentit molts drames d'aquests. Sí. Però aquest el va afectar, doncs, més
bueno,
que altres.
A vegades no saps per què, però hi ha històries
sí,
que colpeixen. Que
molt més. Llavors va decidir doncs, escriure aquesta obra, que un dels arguments, ja ho veureu, és aquest. L'actriu i l'actor Sonia Jerez i Malcolm McCarthy, d'origen cubà, ells són cubans, però establerts a Catalunya, ja fa temps que viuen a Catalunya, interpreten a una parella que representa que són de Guinea Equatorial. Bebo és l'arquitecte, és un arquitecte d'allà, i és un enamorat de Barcelona i de la Sagrada Família. Molta coincidència, o potser no tant, de que es facin al Teatre Gaudí, precisament, quan es parla de, no?
De l'obra de Gaudí. De l'obra de Gaudí.
El seu somni d'aquest xicot és poder treballar a la construcció d'aquest gran temple inacabat. Ula, la seva promesa, decideixen fer la travessia, córrer els riscos i arribar a la ciutat catalana amb el seu fill petit, casar-se aquí a Barcelona i formar una família feliç. Però la realitat serà ben diferent. Una tempesta durant el viatge se'ls emportarà el seu fill i Lula caurà en una greu depressió que haurà de ser ingressada a un centre psiquiàtric. Gustavo, el metge que l'atén, que interpreta el Víctor Vidal, intentarà combatre la malaltia de la noia i donar consells a Bebo dient-li el que creu que hauria de fer, per, més o menys perquè la noia se n'anés sortint. El metge també té una família i un fill que li fa preguntes que algunes vegades li costa contestar.
Respondre.
Sí, un fill més gran de 2 anys, un fill que ja raona, diguéssim. Mentrestant, Bebo, per guanyar-se la vida, haurà de fer de patró de pasteres passant el mar diverses vegades per subsistir, eh? Uh-huh. Que a ell li feia tanta por perquè ha perdut el seu fill, però ho ha de fer. La terra somiada, on diuen que tot prospera, no és tan plàcida com esperaven. I als protagonistes els serà difícil sobreposar-se davant de les dificultats. Com diu el programa de demà, Te casaràs en Barcelona és una història d'amor i de superació. Una escenografia senzilla, amb una il·luminació que recorda, als fons, els vidralls del Temple de Gaudí. L'alternativa sala petita del Teatre Gaudí serveix tant per passadís per anar fins a la sala gran, si vas a la sala gran has de passar pel mig de l'escenari, diguéssim, eh? I també com a escenari on s'escenifiquen aquestes obres de petit format. Un espai molt ben aprofitat que ofereix propostes que no et deixen indiferent. Es podrà veure aquesta obra fins al 21 de maig.
Perfecte, doncs ens ho anotem. Seguirem per...
Seguirem
Buo.
Buo. Per la companyia Tizania a la sala Beckett. Tizania és una de les companyies residents a la sala del Poble Nou, la sala Beckett. Uh-huh. Està formada per Diego Lorca i Paco Merino. Ells dos es van conèixer a l'escola de teatre parisenca Jacques Lecot. Des de llavors van formar la seva pròpia companyia teatral, amb l'objectiu d'oferir obres de gran contingut interpretatiu i de text de teatre físic, barrejant conflictes quotidians i context poètic, moments còmics amb tràgics i portar propostes d'ambients suggerents amb temes d'investigació. Buo va sortir d'un llarg procés de recerca. arran de la notícia que l'any 2020 un director d'orquestra va patir una amnèsia que no podia recordar més enllà de 7 segons, molt greu, una amnèsia molt greu, aquest fet els va fer pensar en l'oscuritat de la ment i van relacionar el món de l'oblit amb la foscor del subsol, sobretot amb les coves prehistòriques de Cantàbria, que l'actor Paco Merino, nascut a Santander, coneix força bé. Tot és fosc, tant la ment com
la realitat física.
Exactament. D'aquí van buscar informació a llocs foscos, túnels, clavegueres, coves... També van buscar espeòlegs i persones relacionats a les profunditats perquè els anés doncs, orientant i els anés...
Assessorant,
exacte,
no?
En
aquests espais i aquesta recerca.
Exacte. L'argument es basa en un imaginari pacient de l'Institut Goodman que ha perdut pràcticament la seva memòria. Difícilment recorda el seu nom, Pablo. Ell és, o era, un antropòleg forense acostumat a treballar en els jaciments paleolítics. Els metges volen recuperar els seus records i la seva identitat. La història passa a Barcelona i als seus voltants. Potser perquè l'actor Diego Lorca va néixer a Cerdanyola del Vallès i la companyia ha volgut lligar l'origen dels dos actors, Santander i Barcelona.
Les coves
i l'Institut Goodman.
Goodman.
Sí. El protagonista de la història, com un mussol, també viu sol en la seva foscor, en la seva memòria. Aquest home parla poc i rebutja el tracte amb la gent, tal com en català anomenem mussols, a una persona amb aquestes característiques.
Sí.
Per això de ve el títol Buó, perquè l'obra és interpretada en castellà. És una companyia que fa molts bolos a fora de Catalunya i a l'estranger també, La posada d'escena s'alterna els diàlegs entenedors entre metge i pacient i altres llenguatges imaginatius amb filmacions i combinacions de moviments dels actors, algunes vegades difícils de seguir i de comprendre. Una funció que considero que cal anar-hi amb la ment molt oberta, esperant entendre algunes escenes, reflexionar-les una vegada acabada la representació. Almenys a mi em va passar.
En principi, el moment no.
No, el moment no ho entenia, però després vaig anar lligant.
Molt
però
bé.
Al vespre allò, vas pensant en l'obra i dius, ah, sí, això és per això, i l'altre per l'altre. I vas lligant el que t'han volgut dir. Més que res, escenes físiques,
sí.
de pocs diàlegs, Aquesta obra està programada fins al 14 de maig.
Encara tenim temps per les
Encara
dues per poder-les veure. I acabem amb hashtag brossa, l'espai brossa.
Hashtag brossa, que aquesta no hi ha tant temps i que us la recomano moltíssim. Abans que diguem que, bueno, com has dit tu, davant del nom brossa hi ha el signe anomenat hashtag, que en castellà en diuen almohadilla. O sigui, en català és etiqueta o coixinet. Aquest símbol que utilitzem sovint. La companyia d'Eifurbi presenta, en col·laboració del Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, que és allà on es representa, aquesta proposta escènica ideada i dirigida per Gemma Beltrán. Un recorregut al món surrealista del teatre de Joan Brossa, que la companyia que actualment celebra el seu desè muntatge junt amb aquesta directora, Gemma Beltrán, presenta en forma de cabaret. Fragment d'obres, relats i observacions del genial artista, integrant elements de la comèdia de l'arte, música clàssica, que la companyia canta a capella, fragments d'òpera, també cantada a capella, sense cap música de fons, moments de records, com la filmació de striptease de Christelle Lee, dissenyada, aquesta filmació va ser dissenyada pel mateix Brossa, per això surt un tros d'aquesta filmació, i textos reivindicatius i polítics del poeta, i diversos escrits que l'avantguardista català per excel·lència sabia plasmar impecablement amb lucidesa i encertada crítica. Com, per exemple, el tros final que parla de la mort de Franco, o també trossos que parla de la guerra del Vietnam, però amb aquest sentit crític que tenia en Brossa. Unes actuacions brillants, on les actrius Caral Albinyana, Anna Albolc i l'actor Marc Pujol canten, ballen, reciten i escenifiquen meravellosament bé diferents textos brossians. La escenografia és molt enginyosa, molt. amb cinc miralls que juguen amb els actors, o més ben dit, els actors juguen amb aquests miralls, amb els seus reflexos, posicions inimaginables, multiplicació d'imatges, primers plans, tot donant un resultat imaginatiu de gran riquesa que proporciona una gran profunditat a la representació. El vestuari també és molt ric i canviant, presentant diversos personatges de l'inventiva de l'autor. Un recorregut pel món conceptual de l'univers brusnià, combinant teatre, música, que tan bé saben fer els d'Aifurbi. Sempre fan aquestes representacions que combinen, la música, moviment, el signe Hashtag, o sigui coixinet, no els cal als actors, perquè saben posar a cada punt i a cada paraula el to que es mereix, dominant perfectament totes les disciplines escèniques. Tanmateix, aquest coixinet serveix per endinsar-nos en aquest món una mica desconegut, ple de màgia i imaginació del gran poeta, dramaturg i artista plàstic català que va ser Joan Brossa. Una representació divertida, una mica, diguem-ne, intel·lectual, però de molt bon veure, que jo considero altament recomanable. No se la perdeu. Estarà programada fins aquest diumenge dia 30.
Per tant, molt justet, aquest justet, les persones que tinguin oportunitat i temps,
però us recomano que,
la puguin gaudir. Sí. Doncs moltes gràcies, Elvira, una setmana més per les recomanacions tan interessants que ens portes cada setmana.
Gràcies.
I ens veiem aviat.
Això mateix.
Que vagi bé.
Adéu.
I aquí finalitzem l'Amunt al Teló d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Teló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies una vegada més per escoltar-nos.
Amunt al Teló, a Ràdio Sabadell.